La fisioteràpia tal com és.
Salutacions, bona tarda. La fàscia plantar és una gruixuda fàscia, és a dir, un teixit connectiu o teixit d'unió fibrós. Es coneix també amb el nom de lligament arquejat. S'origina en el calcani i s'insereix en totes les falanges proximals. Aquesta fàscia o lligament s'estén a cada pas. La tenim en el peu, és imprescindible per trepitjar correctament i caminar. La fascitis plantar és la condició més comuna de dolor en el taló. Aquesta condició es produeix quan el lligament fibrós de la fàscia plantar al llarg de la part inferior del peu provoca esquinçaments en els teixits i això origina dolor i inflamació. El dolor de la fascitis plantar generalment es troba a prop del lloc on la fàscia s'uneix al calcani, també conegut amb el nom d'os de taló, tot i que el dolor pot començar a desenvolupar-se en la part interna del turmell. Aquest és el tema que volem desenvolupar avui, el de la fascitis plantar, un problema que pateixen molt els esportistes, però també moltes persones de diferents edats que caminen i que veuen com de cop les seves possibilitats físiques disminueixen i, evidentment, fan sentir-se malament aquestes problemàtiques. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa per parlar avui, com cada divendres, de fisioteràpia.
Un espai de conversa, formació i participació sobre els tractaments d'exploració i massatge que el cos necessita.
Entrem en matèria avui per parlar de la fascitis plantar i ho fem com cada divendres a aquesta hora amb el fisioterapeuta Luis Delgado. Senyor Luis Delgado, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, bona tarda a tothom i una vegada també és un plaer compartir aquest espai de fisioteràpia amb tots els oients.
Bé, alguns conceptes, això del calcani, què
bé,
és?
Sí, molt bé, sí. Bueno, ho has definit molt bé, el tema de la fascitis plantar, que és una patologia molt freqüent, no només amb esportistes, sinó amb gent normal, podem tindre aquest dolor de taló i això. El calcani és l'os de taló, com tu has definit, és a dir, és una massa gruixuda que suporta molta part del pes del cos, és a dir, és un os molt compacte, i d'aquí neix la fàscia plantar. Des d'aquí s'estén com si fos un bànul cap a tots els dits dels peus i el que ens ajuda, a part de tota la biomecànica del peu, de tots els lligaments, de tota la musculatura que intervé a cada trepitjada, sí que ajuda a fer aquest moviment i fa de suport. També per això és conegut com el lligament arquejat, tot i que no és un lligament pròpiament dit, i els anatomistes, és a dir, els perfeccionistes de l'anatomia, no el defineixen com lligament, sinó que el seu nom propi és la fàscia plantar, perquè és un teixit connectiu. És d'unes característiques completament diferents al tendó, eh?
I quines són les causes, doncs, de la fascitis plantar?
Bé, les causes de la fascitis plantar són molt variades i molt diverses. És a dir, com que és un teixit que s'utilitza de forma diària, cada dia i durant molt de temps, perquè cada vegada que trepitgem aquest teixit es contrau i s'estén, vull dir, és causa molt comuna. Qui no ha tingut mai una vegada a l'aixecar-se dolor al taló i fa mal, però què va passant? Des d'aquesta mala trepitjada que ja vam comentar en algun programa, el tema del calçat, i que tornarem a insistir en aquest tema perquè és una patologia del peu i el calçat estarà relacionat directament, és a dir, des de canvis en el calçat, moltes vegades, això també a molts oients potser els hi ha passat, durant l'hivern estem molt bé, caminem molt bé, no tenim cap tipus de dolor, tot va bé, canviem a les típiques xancles d'estiu i apareix un dolor, i aquest dolor de la fàscia. Per què? Perquè com que el peu no va ben subjecte, amb els dits dels peus fem molta força i fem una contracció continuada de la fàscia, amb la qual comencem a tindre problemes. Amb els atletes, els canvis de rutina d'entrenament, augment de volum, fem més esport del normal, peus plans, i sobretot també una gran patologia que ens afecta directament a la fàscia plantar, a la fascitis, és la retracció del tendó d'Aquiles i del besó. És a dir, quan escurcem tota aquesta part de darrere, la pantorrilla que diem normalment, si s'escurça, fa que tibi, de forma biomecànica, relació directa, fa que tibi de la fàscia plantar, fa que l'escurci, i això ens provocarà dolor. És a dir, tot el que són tensions anormals, tant de cama, genoll, en parlarem ara una mica, poden acabar fent una fascitis plantar. I al revés, problemes de fascitis plantar es poden acabar donant dolor al turmell, al genoll i inclús a la cadera.
Uh-huh. Quins factors de risc hi ha en la fascitis plantar? És a dir, en quins casos és més propensa una persona a tenir aquesta patologia?
Bé, doncs hi ha diverses causes molt, molt freqüents. Una, com hem dit abans, és l'esport. L'esport no vol dir d'èlit, sinó el anar a córrer, anar a futbol, la gent gran que hem parlat també moltes vegades que va caminar de forma freqüent, diària, i que ho fa d'una forma incorrecta, per dir-ho així, és a dir, no trepitgem bé, o portem un calçat inadequat, portem, a lo millor, alguna cosa que tenim el peu pla però no ho hem mirat amb el podòleg, que seria una cosa molt important. Són un dels grans factors de risc de la fascitis plantar. Un altre factor de risc, evidentment, com que estem sempre parlant del peu en aquest programa i avui en aquest cas, l'excés de pes, l'obesitat, serà un factor molt important i molt de risc per tindre fascitis plantar. Perquè recordem que aquesta estructura anatòmica està dissenyada per absorbir gran part de l'impacte que fem quan caminem. Llavors, vull dir, quan més pes li donem, pues també serà sobreestrès per aquesta estructura. Llavors, moltes vegades també, a vegades ens dona fascitis plantar amb la dona embarassada, perquè pugem els quilos, les dones pugen els quilos, i comencen a tindre dolors que potser no tenien en aquest sentit. Pot ser, en aquest cas no parlaríem d'un factor de risc, però sí que un factor que pot fer aparèixer la fascitis plantar. Talons alts, botes, sabates que no portin el suport adequat al taló i a l'arc plantar, que moltes vegades, doncs, el que estem parlant ara, la típica flip-flop o xancla d'estiu, que és una cosa plana absolutament i que no té cap tipus de subjecció per enlloc, ens pot acabar donant fascitis plantar.
Els símptomes, quins són de la fascitis plantar?
Bé, doncs normalment quan el pacient diu, escolta, és que em fa mal i això i aquí, quins símptomes tindrà aquest pacient? Sobretot és dolor al taló, a la zona del taló. Dolor matinal, dolor que hem estat... Acabem la tarda, nit, de l'activitat esportiva, de la feina, més o menys cansats, però amb una sensació estranya, però que no acabem de definir, però que al matí, quan ens aixequem del llit i apugem la primera passa que apugem al terra, dispara un dolor punxant, allò de que, ostres, no puc ni apujar, m'aixeco com puc. Normalment, que també això és veritat, la fascitis plantar es pot donar de forma bilateral, és molt freqüent que tinguem els dos peus fascitis plantar. Arribo fins on puc arribar, poso alguna cosa als peus, com sigui, i llavors al cap de 5-6 minuts comencem a... Sembla que va desapareixent aquest dolor, però realment la causa amb la que ens arriben a consulta pacients amb fascitis plantar és un dolor punxant, agut, dolorós, amb una escala important, a primera hora del matí.
I el taló, acostuma a ser...
Normalment és el taló. Ara en parlaríem perquè la primera fase normalment la tenim molt definida amb el taló. Hauríem de fer un diagnòstic diferencial, que també parlarem una mica, perquè es pot confondre amb l'esperó calcani, però són dues coses diferents, una cosa és això i una altra cosa és la fascitis plantar. Llavors, normalment la primera fase és això, dolor al taló i sobretot, perquè els oients ens entenguin, quan intentem tibar els dits dels peus cap amunt, aquest dolor encara es fa més gran. Augmenta el dolor. Per què? Perquè poso en tensió la fàscia plantar. I com que està lesionada, està inflamada, encara em fa més mal. Això seria la primera fase, diguéssim, i que, sobretot, és molt característic que 4, 5 passes després, 2, 3 minuts, aquest dolor comença a minvar, comença a desaparèixer, i ja, fins que no tornem a sobrecarregar intensament aquesta fase, és a dir, per la tarda, tarda-nit, no comença una altra vegada a aparèixer aquest dolor. La segona fase del dolor és aquest que, quan donem la primera passa al matí, les primeres passes, fa molt mal, però és que després continua fent mal. És a dir, tenim dolor al calcani, a l'os calcani, és a dir, al taló, o se'ns estén cap a la, diguéssim, al pont del peu, dins dels peus, i el tenim tot el dia. Tot el dia tinc dolor, tot el dia tinc dolor. Això és una fase ja més important, més desenvolupada de la fascitis plantar. És una fascitis plantar que no s'ha tractat prèviament en la primera fase i que, evidentment, continua el seu procés i continua donant-los més dolor.
El dolor és durador, doncs? Aquesta és una característica clara de la fascitis plantar.
Sí. El dolor, a la fase inicial, dura 3, 4, 5 minuts, 6 minuts, però en la fase ja una mica més crònica tenim dolor absolutament tot el dia, perquè penseu que és que caminem tot el dia. I inclús algun pacient dirà ara, bueno, jo és que la meva feina és sentat i no camino, pràcticament no camino. Però llavors la fàscia es retreu amb descans, que ara en parlarem també del tema nocturn, i quan ens en tornem a aixecar i tornem a estirar aquesta fàscia, tornem a notar aquest dolor agut, punxant, viu, que diu, caramba, però si estàs sentat i no fet res. Pues sí, és que la fase s'ha escurçat i ara la tornes a estirar de forma brusca, rep tot el pes del cos i la fàscia es queixa.
I el diagnòstic aquí es veu clarament a nivell mèdic, a nivell fisioterapèutic. Aquí sí. El fisioterapeuta el que fa és el tractament, no? Però vaja, anem per parts, el diagnòstic i el tractament.
El diagnòstic de la fascitis plantar normalment és a través de la història clínica del pacient, l'anamnesis que nosaltres fem de forma... Els fisioterapeutes fem aquesta anamnesis i
exploració total del pacient, recordem.
Preguntem al pacient què ha passat, com ha passat, i això ens va indicant una mica cap a on anem. Si és realment un esperocalcani o qui potser que sigui, que normalment és una fascitis plantar. Llavors, fem algun tipus de diagnòstic neurològic, perquè a vegades hi ha un atrapament de l'adductor del cinquè dit i que pot donar un atrapament del nervi, però el dolor ja és diferent i la zona de dolor ja és diferent, però ens hem d'assegurar i sobretot demanem si és gota, perquè és un dolor bilateral i molt relacionat amb el primer dit. Si encara amb això no acabem de tindre-ho clar, llavors sí que hem d'anar a l'especialista, derivem nosaltres mateixos a fer primer una radiografia per descartar això i potser altres proves com un electromiograma o alguna cosa així, si no acabem de veure clar, o inclús una ressonància per descartar una bursitis calcània o que hi hagi un edema ossi a més de la fàscia plantar, amb la qual el diagnòstic diferencial ha de ser bastant exhaustiu en aquest cas, però a més normalment sense proves mèdiques arribem a la conclusió de que aquell pacient té una fascitis plantar, perquè realment la sintomatologia que explica el pacient és molt clara i molt diàfana, amb la qual normalment sense aparells, perquè ens entenguin, podem arribar a aquest diagnòstic.
Avui parlem amb Luis Delgado, a la fisioteràpia tal com és, com sempre, entre 6:45 i 7:45 a Ràdio Estel, com dèiem els divendres. La pregunta del milió per un fisioterapeuta i també per una persona que pugui patir aquest problema al peu o als peus, la fascitis plantar, com es tracta aquest problema?
Bé, això és la gran pregunta, evidentment, i on nosaltres pues, intervenim de forma més ràpida i de forma més contundent. I igual que parlaven en el programa, si es recorden els oients, del Dupuytren, la primera solució és la quirúrgica i després fem fisioteràpia, en el cas de la fascitis plantar és absolutament a l'inrevés. Primer hem de fer fisioteràpia, i així ho recomanem des d'aquí, des d'aquestes zones i d'aquesta emissora. Primer farem fisioteràpia, i si la fisioteràpia no va bé, llavors anirem a proves, a solucions mèdiques, infiltracions, el que hagin de fer, però primer...
Per tant, en el peu, primer fisioteràpia.
En aquest cas de la fascitis plantar, el primer que haurem de provar serà tractament fisioterapèutic per intentar aliviar, i realment, amb la fisioteràpia, no diria un percentatge exacte perquè no hi ha estudis, però els 60, 70, 80% dels casos es resolen en tractament no invasiu, en fisioteràpia.
Recordem que el Dupuytren era de la mà és vulnerable, és diferent del peu.
I estem parlant de lo mateix, perquè el Dupuytren, si us recordeu, és un problema de la fàscia palmar. Uh-huh. I aquí estem parlant de la fàscia, o sigui, és el mateix tipus de teixit connectiu, dur, fort, però a la mà. El tractament és quirúrgic sí o sí, no hi ha forma. En canvi, en la planta del peu, primer fisioteràpia.
Hi ha esperança amb la fisioteràpia.
Sí, evidentment, sí, si no la defensem des d'aquí, però sí. Sí que és veritat, vull dir que tractem el dolor amb electroteràpia, amb analgèsia, amb crioteràpia, perquè recordem que és una inflamació del teixit. Important que els pacients entenguin que si aquesta fascitis plantar no es tracta des del primer moment o des dels primers avisos que ens dona, es pot cronificar i el que pot ser un tractament de 2, 3, 4 sessions ens pot arribar a durar mesos fent tractament. Amb els, amb els, amb els jugadors de bàsquet és molt comú la fascitis plantar perquè la sobrecarreguen molt, per això van envenats per intentar substituir o ajudar aquest teixit. Llavors, què es tracta? És com la tendinitis, vull dir, abordar-lo el més ràpid possible. Evidentment, en cada pacient hi haurà algun tipus de diferència segons el seu problema, però, vull dir, què fem? Crioteràpia, fem molt massatge, molt estirament d'aquesta fàscia, molta teràpia manual, és a dir, un treball profund, molt intens, amb ganxos també es pot arribar a treballar, segons la fase en la que estigui, és a dir, si només està definit el calcani i la part aquella, doncs serà més difícil d'arribar-hi perquè és molt profund, però si està estesa cap als dits i treballarem molt, efectivament farem envenat, hi ha uns envenats molt efectius per descarregar tot la fàscia plantar i que el pacient, en el primer moment en què li poses, diu, trepitja, ara, ostres, no em fa mal, pràcticament ha desaparegut aquest dolor. Doncs ens estem ajudant molt. Després podem treballar també amb un... Ara, actualment, també es treballa molt amb l'ona de xoc, la tecarteràpia, que es diu ara, que realment també dona molts beneficis a aquest teixit connectiu tan dur, i el tendó també s'utilitza, que fa una vibració molt profunda i que fa que el teixit es recuperi. Estiraments, com hem parlat, estiraments del bessó, del soli, de tot el que és el tríceps oral, perquè relaxant aquestes estructures, indirectament relaxem la fàscia plantar, amb la qual tenim més avantatges. Alguns professionals, que també això seria important que els pacients es coneguin, alguns professionals recomanen una ortesi, és a dir, no són unes plantilles, les plantilles és una altra cosa, és una ortesi, és com una fer un tema rígid, perquè quan dormim, si, més o menys si us doneu compte, posem el peu aquí, és a dir, escurcem la fàscia plantar. I aquest escurçament, si ja està escurçada a sobre durant 8 hores o 6 hores o 7 hores que dormim, l'escurcem, encara acabarà més escurçada al matí. Amb la qual cosa, hi ha professionals que opten per posar el peu a 90 graus, és a dir, com si el tinguéssim recte durant tota la nit per evitar aquesta extra retracció de la fàscia plantar.
Mm-hmm. Doncs bé, per tant, el tractament, pel que ens diu vostè, és un tractament a la consulta del fisioterapeuta, però també pel compte de cadascú, no? Cadascú pel seu compte.
Nosaltres sempre, o quasi la majoria dels professionals de la fisioteràpia, fem participar activament al pacient, perquè, com hem comentat diverses vegades, si el pacient participa de la seva curació, el procés serà molt més ràpid que no que sigui un element passiu i que vingui a la consulta, no sé què.
Sempre... Per tant, a la consulta, vostè toca els peus,
evidentment, nosaltres fem el que no pot fer el pacient per si mateix, és a dir, tocar-se, estirar-se, fer un tractament molt analític, però sempre, i sobretot en el cas de la fascitis plantar, recomanem i pautem exercicis perquè el pacient vagi fent a casa i ens ajudi s'ajudi ell mateix amb el seu tractament. Importantíssim en aquest cas la participació activa del pacient.
Tenint en compte que caminar, fer esport o de vegades també estar quiet són factors de risc, com podem prevenir la fascitis plantar? Segur que la immensa majoria dels que ens escolten poden trobar-se en situació de risc.
Doncs prevenir la fascitis plantar és tan fàcil com si hi ha alguna cosa que no veiem clara a nivell del peu, consultar, i en aquest cas consultar el podòleg. Si tenim un peu bar, tenim un peu val, tenim pronació del peu, això és motiu directe perquè nosaltres podem ajudar en aquest sentit, però qui farà una plantilla, una ortesis per aquesta patologia serà el podòleg, amb la qual canviarà la forma de trepitjada i això començarà a lliurar-nos. Nosaltres farem el tractament de fisioteràpia per això. Prevenció, pues, vull dir, mantenir el pes saludable perquè reduir la tensió, el fer estiraments, que ja havíem parlat en alguna manera d'aquest això, l'automassatge amb alguna bola o alguna cosa per estirar aquesta cosa i sobretot l'utilització d'un calçat adequat si fem esport i el tema de talons, etc, d'agulla, ho sento dones, però això està absolutament prohibit i és una contraindicació en el cas de la fascitis plantar. Posem peu pla el primer dia i s'acabó, no hi ha més opcions en aquest sentit.
M'ha llegit el pensament. Al principi del programa avui sabia que en algun moment desaconsellaria portar sabates de taló.
Els talons,
a les dones,
els
especialment.
Els talons estan absolutament contraindicats en qualsevol tipus d'hora i de situació, de veritat.
Moltes gràcies, senyor Luis Delgado, fisioterapeuta, per haver-nos acompanyat un divendres més, avui parlant de la fascitis plantar. Ja saben els oients, ja sabeu, amics oients, que podeu comunicar-vos amb nosaltres, quan és possible, amb trucades en directe. Avui us donem l'adreça electrònica especialment perquè us comuniqueu amb nosaltres, podeu proposar-nos temes, som sensibles als temes que ens proposeu, a l'adreça electrònica fisioterapia@radioestel.cat. fisioterapia@radioestel.cat. Fins divendres vinent, senyor Delgado.
Fins divendres, ha sigut un plaer com cada tarda.
Nosaltres seguim acompanyant-vos. Fins aquí la fisioteràpia tal com és. Continuem amb vosaltres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Gràcies a tots els que veniu al sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. L'hotel Avenida Palace ja està ple, però si ho vols, encara estàs a temps de venir al cinema. Si vols gaudir del documental Camino a la Escuela, al Comèdia, només ens has de trucar i donar-nos el nom dels qui veniu. Passa-ho. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 del migdia i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada setmana en la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.